poso l'etiqueta residus quan, el, de fet, no hauríem de dir combustible gastat, que vol dir que és una, un, és una cosa que es pot reutilitzar encara, no? Però, bueno, si, si, si seguim la política americana, que es considera el combustible gastat com un residu, s'ha de buscar una solució definitiva, i aquesta solució definitiva té, 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 una, té una solució tecnològica, que és un magatzem geològic profund. La solució tecnològica hi és, a Finlàndia estan implementant, però aquí hi ha un problema polític, és que on ho poses això, no?
El polític i social, no,
aquí professor? Aquí s'han marejat la perdiu, no? S'han marejat la perdiu, volien un magatzem temporal centralitzat, és a dir, ara mateix els, el combustible gastat està emmagatzemat a les pòrpies centrals, a les piscines de combustible gastat.
Sí.
Ja no hi caben, en algunes d'elles ja no hi caben, perquè aquestes piscines es van dissenyar per uns certs anys, i el combustible ara s'emmagatzema amb el que s'anomena un magatzem individualitzat temporal, que està en sec, que està, per exemple, a Escó en tenen un, però també l'estan saturant, o ara en altres plantes espanyoles s'ha fet també, a Trillo i a Almaraz.
Per tant, vaticina, que la pròxima, vaticina que la pròxima discussió pública sobre la nuclear a casa nostra serà, u, si efectivament es tanquen o no es tanquen, i si es decideix que no es poden tancar per la necessitat energètica, la discussió serà a on instal·lem aquests magatzems perquè els necessitarem?
Els magatzems s'hauran d'instal·lar sí o sí. O sigui, les plantes s'hauran de tancar un dia o altre, més, més tard o més d'hora s'hauran de tancar, i el combustible gastat s'haurà de portar a un lloc definitiu. Aquesta decisió s'ha de prendre. El que passa és que la política espanyola sempre ha de xutar la pilota endavant i que els que arribin llavors ja s'espavilaran. És el que hem fet amb les nuclears, també, de prendre la decisió de... Va dir, sí, es tancaran el 2030, entre el 2030 i el 2035, les tancarem. Més que dir això va ser, bueno, jo ho vaig llegir com, de moment no les tanquem, i els polítics que hi hagi llavors ja s'ho menjaran, no?, el que hagi de venir. Pensa que dintre del preu de l'energia nuclear hi ha el preu de la gestió dels residus i el preu del desmantellament. El fet de que les plantes tanquin més d'hora o més tard afecta el cost. És a dir, si una planta la pots fer funcionar 50 o 60 anys, tu reparteixes el preu del desmantellament final en tots aquests anys. Si l'has de tancar més d'hora, el preu del desmantellament s'ha de repartir en menys anys. Yeah. I això també afecta la pròpia viabilitat de l'energia competint en un mercat. Ara el mercat està altíssim, però fa un any no ho estava. Les nuclears semblava que eren... no eren econòmiques. Ara, veient els preus que estan pagant a l'electricitat al mercat, les centrals nuclears són baratíssimes. No? Però sigui com sigui, això afecta. I, per tant, a dintre del pla de viabilitat econòmica d'un estat nuclear, aquestes decisions polítiques sí que afecten i molt. És a dir, si les centrals nuclears o els propietaris de les centrals nuclears saben que tenen 20 anys de coll, és una cosa, perquè també el Pla General de Residus Radioactivos tindrà en compte aquest fet. Però si oficialment està escrit que es tancaran en uns certs anys, el Plan General de Residus Radioactivos té en compte que les plantes que només tindran ara doncs, 10 anys per recaptar els fons que necessiten per fer aquest desmantellament i la construcció del magatzem definitiu i la gestió del combustible gastat. Tant, és un problema delicat.
Clar. Sí, no, evidentment. Una darrera pregunta, professor. Perquè la gent entengui una mica el que està passant. Més enllà del que vostè explicava, el discurs oficial del govern espanyol és tancarem les energies nuclears i volem apostar per la transició verda, i el posicionament espanyol davant del que ha anunciat la Comissió Europea és no hi estem d'acord, però Alemanya diu tancaré les nuclears, vull fer la transició verda, però en canvi dic sí a considerar verda l'energia nuclear. Per què?
No, diu sí al gas.
És pel gas.
Alemanya. Clar. Sí, Alemanya diu sí al gas.
I França diu sí per la nuclear.
Però penseu que... França aposta per la nuclear, evidentment. Però jo puc entendre la posició del gas pel tema... Torno a repetir, jo crec que el missatge és aquest. Si volem avançar cap a la lluita contra el canvi climàtic, hem de, primer, descarbonitzar. Què vol dir descarbonitzar? Intentar consumir el mínim possible de combustibles fòssils. I ara els combustibles fòssils es consumeixen amb carbó en la generació elèctrica, gas no tant en generació elèctrica, però molt de gas, petroli i carbó en la indústria, petroli en l'automoció i gas en consum domèstic i comercial. Tot això, si hem de descarbonitzar, hem de treure tota aquesta quantitat de combustibles fòssils, això passa per un camí que es diu l'electrificació del consum. O sigui, cotxes elèctrics, per exemple. Per què volem el cotxe elèctric? Doncs perquè podem evitar el consum de petroli. Vale, però i com fas l'electricitat que ha de moure aquest cotxe? Aquesta electricitat també ha d'estar descarbonitzada. Llavors, això vol dir que renovables, sí, home, però les renovables són, hem vist, variables, i a més, el camí que han de recórrer sí que estan implementant-se cada cop més. Però hi ha molta part de l'electricitat que encara no es fa amb renovables a Europa, i a més d'un 20% que es fa amb nuclear. Okay. Ostres, doncs, si la nuclear t'ha cobert un 20% del tros, per què la vols treure i posar? És que no s'entén, bàsicament, no?
Bueno, la vols treure, bàsicament, si el reconeixement ara és que no pots treure-la, no? De fet, el que està reconeixent Europa ara és que no es pot treure l'energia nuclear, com a mínim no d'un dia per l'altre. Sí,
és que al final les solucions utòpiques no acaben funcionant. O sigui, s'ha de ser pràctic. La sostenibilitat té tres potes, no? Una és el que entenem, el que entenia tothom, que és el respecte pel medi ambient, no? Aquesta és una, no? Però en té dues més. Una és el subministrament, el subministrament d'energia. Volem una energia que podem fer servir quan la volem fer servir. No? O sigui, això inclou també la qualitat, és a dir, que nosaltres quan li donem a l'interruptor hi hagi llum, però que no ens quedem sense llum per un tall, per exemple, d'un gasducte que ve a través d'Ucraïna. Sí. Això és seguretat, amb dos vessants. I la tercera és que sigui barata. O sigui, per això, primer, com a ciutadans, ens repercuteix moltíssim a la fracció dels nostres guanys que gastem en energia, però al mateix temps condiciona la competitivitat de la indústria europea en el món. O sigui, és un equilibri molt delicat que s'ha d'establir entre aquestes tres potes. No tenim això present, anem cap al desastre. Lluís, és el que he dit al principi, podem fer solucions senzilles amb problemes complexos.
El Lluís Batet és professor de recursos energètics, cap de la Divisió d'Enginyeria Nuclear de la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor Batet, gràcies per ser-hi aquest matí.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Que vagi molt bé. Passen 8 minuts, pràcticament, del punt de...
Ràdio Estel. Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com. Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. A l'hivern, pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669-56-1768 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Deixeu-me dir que aquest matí està sent un matí molt complicat per circular amb cotxe per l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè hi ha encara a aquesta hora molts punts amb retenció. Per tant, si esteu al cotxe i ens esteu escoltant, paciència, especialment si esteu a la zona de Barberà del Vallès, Sant Cugat del Vallès, tot aquest tram, a l'autopista AP7, perquè hi ha un parell d'accidents, un en sentit Girona i un en sentit Tarragona, que la veritat és que estan complicant molt la situació. Un accident en sentit Tarragona, el seu pas de l'autopista P7 per Sant Cugat del Vallès, encara té 7 quilòmetres de cua, i en sentit nord a Barberà, un parell de quilòmetres de retenció de pujada. Per tant, paciència, si ens esteu escoltant des del cotxe i esteu a l'entorn de Barcelona i la seva àrea metropolitana, perquè aquest dijous la cosa va carregada al trànsit. I, per tant, tocarà posar-hi paciència i escoltar la ràdio, que per això hi som, entre d'altres coses. Passen 12 minuts del punt de les 9 del matí. Dèiem que és temps de tertúlia. Avui amb la Marta a les sales. Marta, com estàs?
Molt
bon dia.
Bon dia.
Ben tornada. Sergi de Maia, com anem? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé.
Agustín Rodríguez, què tal? Com estàs?
Molt bon dia.
Gràcies per haver tornat tots tres al programa aquest matí. Som algun defensor de la nuclear aquí o no?
No, no.
Jo dic que no.
Clarament. Tu ja dius que no. Molt interessant, ara hi entrarem.
S'ha de ser pragmàtic, clar. Cal defensar-la perquè no hi ha una alternativa que pugui oferir allò que ofereix la nuclear. El que passa que, clar, com s'ha de...
Però, si jo dic energia nuclear, energia verda, t'implosiona el cap,
no.
Diguem-ne, és una mica és un xoc, diguem-ne. Després, ara hi podem entrar i discutir moltes coses, però, clar, la base, diguem-ne, és energia nuclear, energia verda.
Sí. Home, la denominació diria que és catxonda, perquè quan durant tants anys ens han estat, diguem, inflant el cap, dient que l'energia nuclear contaminava, que era perillosa, que no estava regulada, no sé quantes coses, ara de repente que li diguin energia verda, doncs home, sembla, si més no, que el nom escollit no sembla, jo diria que no sembla massa adequat als paràmetres que podem establir quan pensem en energia verda, per entendre'ns, no? Penses en altres alternatives.
Bueno, bàsicament penses en energies que no provoquin uns residus que són impossibles d'eliminar i que contaminen d'una manera, brutal. Per tant, el que et dona la sensació és que aquí el que s'ha imposat és un criteri econòmic. Un país com França, que té moltes centrals nuclears, té molt d'interès, clar, en que sigui considerada una energia verda. No només per aquesta consideració, sinó perquè el fet de tenir aquesta etiqueta comporta que molts diners dels fons europeus famosos puguin anar dirigits a aquesta indústria. I, per tant, en el rerefons aquí hi ha una qüestió econòmica, una qüestió d'interès econòmic, i suposo que hi ha hagut una aliança entre França i Alemanya. A Alemanya li interessa el gas, a França li interessa les nuclears, i quan aquests dos països s'ajunten, doncs la resta poca cosa tenen a dir.
Bueno, home, sí que tenim a dir, perquè, clar, el percentatge...
No, sí, protestar.
Protestar també, però un alt percentatge, diguem, del consum que tenim a l'Estat, per entendre'ns, prové de nuclears franceses. Per tant, home, en fi, sí...
Aquesta és la part que jo... Ara escoltem el Sergi, però a mi la part que m'interessa és aquesta que està plantejant ara l'Agustí. Però no, ja m'està bé. L'Agustí, pragmàtic, La Marta, no t'agrada l'energia nuclear?
Home, em sembla una hipocresia. No, no, escolta, bueno, no, no, però, a veure...
Però, clar, jo també, el que no podem és, diguem-ne, separar una cosa de l'altra, diguem-ne. No pots dir... M'agrada l'energia nuclear, però no m'agraden els residus, diguem-ne.
No, Pol, però jo crec que...
No, no, no ho deia per tu, eh?
No, 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 és que la pregunta és... Et sembla normal que l'energia nuclear sigui considerada una energia verda? No, no m'ho sembla normal.
Aquí coincidim.
Això vol dir... és que l'energia nuclear... no sé, jo el que em fa molta gràcia és que hi hagi governs com l'espanyol que s'omplen la boca de parlar d'això, però què ha fet per les energies alternatives? Què ha fet per l'energia eòlica o per l'energia solar? Què és el que ha fet? Quina resposta ha donat davant d'això? Per tant, jo no em poso les mans al cap, no, m'escandalitza que li diguin energia verda. Ara, utilitzar les centrals nuclears que efectivament comprem energia de França que és d'origen nuclear... Escolta'm, els francesos han estat els més espavilats.
A veure, va, Sergi.
Doncs, a veure, tornant a la teva pregunta inicial, a mi m'esparvera, la veritat, eh? A mi em recordava quan jugo amb la meva filla, no?, que es tapa amb una manta, amb la meva filla petita, no?, i es creu que ha desaparegut, no?, o fem jocs de rol, i llavors, jo soy no sé qui, ni tu ets no sé quantos, no?, i s'ho creu, no?, i participem així. Doncs a mi m'ha semblat una mica aquesta mena de típic joc, no?, de jocs de mans, que, més enllà de la broma, és preocupant, perquè no és anecdòtic. No és anecdòtic per la gravetat del que significa, no?, la transcendència de l'energia nuclear, però perquè hi ha una certa tendència a voler afrontar el principal repte que té la humanitat ara mateix, que és el canvi climàtic, és a dir, el repte global, no?, que ens engloba tota la humanitat, més greu que tenim, és el canvi climàtic. I jo veig una certa tendència que, per por a afrontar, doncs, els canvis necessaris, tendim a sortir d'aquestes situacions complicades atribuint-li etiquetes verdes al mateix que fèiem sempre, que no hi ha res més trampós. Escolta, ho hem sentit aquí mateix, amb el tema de les macrogranges, amb el tema dels aeroports verds, la manera de justificar l'ampliació de l'aeroport era dir, no, però tindrem avions verds, que són els mateixos avions, però els hi direm verds. No? És una mica el que passa ara amb l'energia nuclear. Això és profundament perillós, perquè dona un missatge erroni i contradictori que després no ens ha de sorprendre que els resultats siguin, evidentment, els mateixos si és que no canviem res. Per tant, molta preocupació, perquè, en definitiva, això manté les mateixes... Diguem, el que fa és reforçar els pilars de generació d'energia que sabem que són contaminants, que no són verds, igual que desincentivarà les inversions cap a les energies veritablement verdes, que sabem que són les renovables, i que, per tant, també llença un missatge desmotivador de cara a la ciutadania. És a dir, si la mateixa Unió Europea, que hauria de ser l'abanderada, no pren decisions fermes en aquest sentit, si continuen primant els interessos econòmics i continuem instal·lats amb la mateixa estructura de generació d'energia que ens ha portat fins a aquest desastre, doncs evidentment crec que són motius per la preocupació, especialment sabent que hi ha alternatives, insisteixo. O sigui, que aquestes alternatives estan aquí, que evidentment, com deia l'Agustí, no seran d'avui per demà. És a dir, no estem parlant de tancar les nuclears demà. Ara, que en un procés, diguem, a curt i mig termini, hauria de ser la prioritat justament a la inversa de què està fomentant aquesta decisió, em sembla evident. Que hi ha alternatives, em sembla evident. I que aquestes alternatives són el futur, em sembla evident.
Mira, ara llegia aquest matí que el govern s'està plantejant la possibilitat d'instal·lar parcs eòlics al mar, que és una pràctica que es fa a alguns llocs.
Demà o dilluns en parlarem al programa, perquè n'hi ha plantejat un, n'hi ha demanat un, plantejat, vull dir que se n'ha demanat un davant de Roses. I ja tenim el debat muntat, diguem-ne.
Jo estic mirant a veure la plataforma, també et diré
que al davant és a 24 quilòmetres mar endins, que també és un debat molt, molt important, diguem-ne, que l'haurem de començar a tenir, diguem-ne. Ja perquè...
amb dificultats ho veurem, no? Diguem, des de
bueno,
la costa
no per endins. Aquí està el debat.
Però, en tot cas, sí que és veritat que els governs treballen, i jo crec que treballen de manera ferma, en alternatives, com per exemple els parcs eòlics. Els parcs eòlics, que és una font de generació, que en aquests moments és petitíssima, però que s'està plantejant, doncs, per exemple, instal·lar o ampliar amb les compensacions i amb totes les mesures, òbviament, de respecte al territori, etc., en algunes zones de les comarques de Tarragona, doncs hi ha una oposició tremenda del territori. Probablement perquè no s'ha explicat bé, probablement perquè no s'ha fet una tasca, diguem, explicativa de què representen els projectes. què vull dir amb això? Que quan es plantegen, els governs plantegen, diguem, de manera general, alternatives, diguem, energètiques, sempre tenim, estem instal·lats en aquest no permanent a tot. I això també dificulta, al final, el desenvolupament del territori i la presa de decisions, no?, que puguin anar, diguem, cap a un benefici comú. Jo...
No, no, evidentment, eh? O sigui, tot això requereix un canvi substancial que, evidentment, no serà fàcil, que té implicacions territorials, és obvi, ho hem vist en moltes infraestructures, però que també crec que, diguem, des dels governs s'ha de liderar aquest canvi i fer-ho amb pedagogia. Hi ha maneres de fer-ho. Jo recordo en el seu moment quan es van renovar les presons. Es va fer un pla de presons, que és una de les infraestructures que genera sempre, no?, com més por a tenir-la a prop. Bueno, es va fer amb un procés participatiu, amb diàleg amb el territori, d'això fa més de 10 anys, no?, i amb una conflictivitat mínima, per no dir inexistent. Si hi ha voluntat, es poden trobar les maneres i els mecanismes. El que també hem de ser conscients és que això és inevitable. És a dir, diguem, hem d'avançar cap a aquesta línia i ho hem de fer de manera decidida i ho hem de fer de manera dialogant i participada, però el que no podem fer és no fer-ho.
També hi ha un discurs
on... I aquí, perdona, però i aquí, sincerament, jo crec que el principal problema aquí ja no és els conflictes territorials, és sincerament la manca de lideratge que hem detectat, no?, que és evident per part del mateix govern de la Generalitat. És a dir, Catalunya està molt per darrere de la resta de comunitats autònomes en foment de les energies renovables. Per tant, més que traslladar-li de seguida la responsabilitat a la gent i la seva oposició territorial, que evidentment aquestes resistències existeixen i s'hauran de treballar, a mi el que em preocupa és prèviament la manca d'impuls per fomentar les renovables que estem veient al nostre país.
Marta. Home,
jo crec que no es tracta tant de traslladar a la gent, sinó que si els governs noten aquesta pressió, aquestes coses es fan. Per exemple, abans deies de l'energia nuclear. No l'eliminarem d'un dia per un altre. Home, quan hi va haver el cas de Txernòbil, i sobretot quan hi va haver la central nuclear de Japó, que hi va haver el tsunami que va provocar unes fuites brutals, tota Europa tremolava i els alemanys van començar a desactivar centrals. A França, clar, se li van posar els pèls de punta perquè està tot el territori ple de centrals. En el moment en què la por que va provocar allò s'ha rebaixat, doncs les centrals nuclears tornen a agafar força fins al punt això que la classifica com a energia verda. Perquè des del canvi climàtic, efectivament, les centrals nuclears no afecten, no deixen anar al medi ambient aquests combustibles fòssils que provoquen aquest canvi climàtic. El problema de les centrals nuclears és que provoquen uns residus que, vaja, acabarà el planeta i els residus estaran encara allà brillant de color verd, no? Per tant... la pressió social és un element molt important. El que passa és que quan els governs intenten moure peça, tots els territoris s'oposen a tenir aquesta mena d'instal·lacions dins del seu espai. Això fa que pels governs resulti més dura la pressió de debatre amb el territori el fer aquestes instal·lacions que no pas el no fer-ho. Al final, l'equilibri entre el que el govern ha de fer, el que pot fer i el cost que això li representa, és fonamental.
Però segurament ara, Marta, estem en un moment en què, potser amb la boca petita, els governs estan començant a dir realment el que hi ha, no? És a dir, en tot el debat que estem començant a tenir en el territori que plantejava l'Agustí amb les energies renovables, el govern català, per exemple, ja està dient obertament instal·lar parcs del que sigui d'energies renovables... solar, eòlic, té un impacte sobre el territori i això ho hem de començar a assumir. I amb l'energia nuclear, després de molts anys de debat, ens estan començant a dir si no esteu disposats a canviar d'avui per demà la vostra manera de viure, l'energia nuclear ha de seguir. I a partir d'aquí sí que pots començar a fer un debat, que jo crec que és el debat que ens ve. És a dir, un territori com Catalunya, que té dues centrals nuclears i damunt de la taula molts projectes de parcs eòlics al mar o al terreny o solars, Catalunya haurà de començar a fer un debat ara, que és d'aquí al 2050, què fem?
Però, Pol, quant temps fa que estem sentint això? Que t'estan dient, escolta, no, tu no vols una central nuclear, però vols engegar, que donar-li l'interruptor i que s'engeguin els
llums. Sí, però ara ha arribat el moment que ho has decidit. És a dir, fa molt temps que
fa molt temps que...
Però no sé si el debat hi era, eh?
Si tot
això és el que plantejo.
Però hi ha una cosa que... sigui un problema del govern de la Generalitat, sigui un problema del govern de l'Estat, sigui un problema d'Europa en general, que ara estem veient també que aquí a Europa l'interès que té és un interès que passa l'economia per davant del que li diuen els experts, perquè els informes que té Europa, els experts els diuen que quina bestiesa és això de donar aquestes etiquetes verdes. estem veient que al final, que és cert que hi ha una oposició social, però perquè a la gent tampoc no se li ha explicat o perquè no s'ha dit, escolti, és que és això, no s'ha parlat amb aquesta claredat. El poder polític moltes vegades li interessa més, si pot esquivar un problema, doncs esquivar-lo, i el que ve darrere ja se'l trobarà. Jo crec que, segur, que el govern de la Generalitat té molta responsabilitat, però jo crec que és un problema molt més gran, que no s'ha volgut fer front a un debat que fa molt de temps que estava damunt la taula i que ningú s'atrevia a encarar-lo de debò. Per tant, resulta que com que no l'han encarat, doncs ara ens trobem en aquesta situació.
No, n'hi ha un que l'ha explicat el professor Batet ara, que és molt clar. Diu, tenim dues centrals nuclears, tenen les piscines plenes de residus i aquests residus s'hauran de guardar i durant molts anys. Aquí el debat de on ho guardarem encara no ens hi hem posat.
De moment els residus de les nuclears només se'n van a un lloc, que és a Còrdoba.
Sí.
I hi ha previst un altre magatzem a Cuenca.
Però a Escó i Vandellós estan en les mateixes centrals, amb una piscina, i a Cuenca ja s'omplirà. És a dir, hi ha un debat pendent que és, més enllà de què farem, hi ha un dia en què tot això haurà d'anar a parar en un lloc. I aquest debat, doncs, escolta'm, vull dir, que ja passa any empeny, saps què vull dir?
Jo vull aprofitar per recomanar un documental que tracta exactament sobre això, que és fascinant, que realment el recomano efusivament. Es diu Into Eternity, no? Cap a l'eternitat, es diu. És fantàstic, i precisament tracta sobre això, sobre un gran cementiri nuclear que van construir a Finlàndia, diria que sí, no? A dins d'una muntanya, i tot el debat, un magatzem enorme, que, com acostuma a passar, no?, assumeixen que ells rebran residus nuclears una mica de tota Europa. Per tant, acumularan allà una quantitat ingent, no? És enorme. I clar, tot el debat que genera a partir d'aquí, no?, aquest projecte tan gran. Pel que deia la Marta, per exemple, perquè això estarà actiu durant aproximadament 100.000 anys. 100.000 anys és la meitat del temps que porta l'Homo sapiens a la Terra. És a dir, estem traslladant això no cap a les properes generacions 2, 3, 4, no, 100.000 anys de generacions futures, no? Com ens comunicarem amb aquella gent del futur per dir-li, ojo, que aquí hi ha residus nuclears i això és molt perillós? És a dir, tot això genera un trasllat que, valorat en costos econòmics, no? Quan diem, no, és que l'energia nuclear és més barata que altres energies, perquè no estem introduint certs costos com aquests, el de mantenir resguardats durant milers d'anys uns residus, etcètera, etcètera. Ho deia simplement perquè em sembla que és un debat que, a més, ens trasllada la nostra responsabilitat cap al planeta més enllà de l'energia nuclear.
Sí, sí, no, però Sergi, mira, volia aquesta responsabilitat a la capella, és que estic totalment d'acord, Clar, la responsabilitat també apel·la, diguem, per exemple, ara fa un parell de dies, resulta que Huelva, província de Huelva, Andalusia, està rebent residus, de fraccions de residus, de Montenegro, que arriben en tren. I han fotut un abocador allà a Huelva, al mig de la muntanya, que sembla que, bueno, queda lejos, no? I sembla que no té cap... Escolta, quants residus estem generant els ciutadans en el dia a dia i què comporta això, diguem, pel medi ambient, el tractament, etcètera, etcètera, l'amagatzament. Tenim abocadors gegants aquí al país. Aquí tenim abocadors gegants del que produïm al ciutadà en el dia... Cada un de nosaltres com a personetes, no?, del que produïm cada dia. És a dir... està molt bé els debats sobre els residus de l'energia nuclear, però al final és allò que deien, no? Diu, si vols canviar el món, comença tu per canviar, no?
Jo això estic completament d'acord. No?
Llavors
i tothom...
ens perdem a vegades, sí. Permeta'm, ens perdem potser en discursos, diguem, més generalistes, i la nostra...
No, el del documental,
el Pol precisament... comentava ara que hi ha no sé quines cues pels accessos de Barcelona. Està la benzina a 1,70.
Exacte.
S'està reduint l'ús del cotxe. Bé.
Sí, però aquí jo estic d'acord amb tu en què, evidentment, això ens interpel·la a tots. Quan dic que és el major repte que té la humanitat, evidentment ens interpel·la, no? I afecta a com nosaltres actuem en el nostre dia a dia, com consumim, com ens movem, no? Com comprem, etcètera, etcètera. Efectivament. Ara, també és cert que acostumem a utilitzar aquesta referència una mica com a excusa per dir ui, és que tot és molt difícil i no es pot fer res. Efectivament tenim una responsabilitat individual, però també és cert que si mirem les dades, la major part de la contaminació està concentrada en molt poques empreses a nivell mundial i en molt pocs països a nivell mundial. I que moltes d'aquestes qüestions que posem, que traslladem directament a la responsabilitat individual, responen a un model incentivat econòmicament i políticament, que podria perfectament canviar-se. És a dir, perquè, insisteixo, acceptant que és necessària que cadascú assumeixi la seva part, diguem, el seu granet de sorra amb això, a banda de reciclar, no hauríem d'exigir una llei de residus que reduís des del seu origen les emissions, no? No hauríem, per exemple, de demanar més transport públic en lloc d'ampliació de carreteres, no? Eliminar peatges en lloc d'eliminar peatges, posar més carrils bussos en aquestes mateixes autovies, etcètera, etcètera. És a dir, crec que no som conscients de que hi ha hagut una incentivació d'aquest model, evidentment, absolutament insostenible, en el qual tots hi participem i tots hem de contribuir a canviar-lo, però que hi ha una exigència política i econòmica que hem de dirigir. I que, ojo, no dic que sigui fàcil, precisament molts dels frens que veiem cada dia provenen d'aquesta pressió dels interessos econòmics que hi ha al voltant d'aquest model de desenvolupament.
Home, és que, evidentment, estem en un... Vivim en un planeta on s'han creat unes situacions que, de les quals tots hi participem. Mm-hmm. Això que dius, tots estem en el cotxe, tots volem veure la tele, tots posem l'aire condicionat a tota pastilla a l'estiu i volem la calefacció a l'hivern. Per tant, és un debat que ens hem de plantejar tots, cadascú des de la seva responsabilitat individual, però n'hem de tenir en compte també que els governs tenen uns interessos, com està, insisteixo, com està demostrant aquesta etiqueta verda. Dius, és que la contaminació es concentra en uns determinats països. Sí, però tu vés a dir als indis o als xinesos que et diran, escolti, vostès, senyors europeus, que ara viuen tan còmodament, han estat contaminant durant molt de temps. L'energia nuclear, és veritat que l'energia nuclear provoca aquests residus. I jo, no és que a mi m'agradi l'energia nuclear, però és que d'aquí 100.000 anys hi hauran uns... El que quedi en el planeta, que tindrà un problema de residus, que no sabem ben bé què és el que quedarà al planeta, però és que ara, avui, nosaltres tenim un problema brutal amb el canvi climàtic, que està provocant malalties a gent, que està provocant riscos de grans sequeres a determinades zones del planeta. O sigui, no és una cosa que tenim d'aquí 100.000 anys, sinó que és una cosa que tenim avui, ara, que les criatures que viuen en les grans ciutats doncs tenen més problemes respiratoris que els nens de fa uns quants anys o de nens que viuen a altres zones. O sigui, és una qüestió que toquem ara cada dia. I, per tant, que tothom s'hauria de plantejar realment, escolti, podem continuar vivint així, però començant pels governs, que haurien d'explicar als ciutadans i els ciutadans que haurien d'assumir aquest debat.
No, aquí anava, O sigui, estic completament d'acord amb tu, i precisament el que em referia és que ja no és una qüestió simplement de dir si jo separo en 4 o 5 brosses, no?, els meus residus, sinó també la consciència de dir, ei, és que afrontar el canvi climàtic implica canvis en els nostres hàbits, no necessàriament viure pitjor ni molt menys, sinó viure diferent en molts aspectes, i això implica també entendre que calen canvis legislatius. I aquí jo veig sovint una mena de desconnexió entre la nostra consciència i les nostres... Tornem a lo mateix, no? L'etiqueta green, no? L'etiqueta verda, que a tots ens agrada lluir, i el PIN dels ODS, és dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, que tots els polítics, tots, no falta ni un, el porten a la solapa, però després, quan aterrem i cal prendre mesures, doncs ens trobem amb, no? Bueno, una mica, què veiem a Catalunya? Grans projectes als Jocs Olímpics, l'ampliació de l'aeroport, ampliació d'infraestructura, no? És a dir, hi ha una desconnexió entre la consciència que diem tenir i la legislació, la regulació, que és la que realment pot canviar aquest model. Entre altres coses perquè manca valentia i compromís per part, de bona part dels polítics, per dir, escolteu, és que aquesta consciència ecològica es concreta d'aquesta manera. És a dir, no podem estar demanant això, però després que tot continuï igual. I, evidentment, això no es soluciona amb una etiqueta. Impliquen canvis legislatius. Caldrà canvis que és possible que a curt terme siguin incòmodes, però que a mig terme ens beneficiaran col·lectivament. I en això juguem el curtplacisme del rendiment econòmic de posar-me l'etiqueta verda, però no volem assumir els costos de dir i això es concreta en certes mesures que, ei, pot semblar incòmode a curt termini, però que tindran beneficis col·lectius. Això costa potser més d'explicar, però és que és imprescindible. Si continuem tirant d'inèrcia, no solucionarem
la qüestió. Segurament també, perquè en tot aquest debat energètic i de la transició ecològica, sempre hem tendit a explicar-ho tot des de posicionaments molt maximalistes mm-hmm. i que no tenen en compte, per entendre'ns...
La transició, diguem.
La transició ni els problemes que pot derivar. És a dir, ja. De l'energia nuclear sempre hem tendit a explicar totes les coses dolentes que té i es parla molt poc dels beneficis que pot aportar. És a dir, que és molt barata, perquè realment...
Això seria discutible, eh, també. O sigui, que sigui molt barata... No, en realitat no hi ha cap central nuclear que no estigui subvencionada.
Sí, bueno, no, d'acord. Però és que tampoc ho estan la resta de subvencionar. És a dir, com que totes ens costen... Vale, t'ho diré diferent. Com que totes ens costen molts diners, segurament dels diners que ens costen, la nuclear continua sent de les que ens costa menys diners, diguem-ne, i ens porta una gran quantitat d'energia, bàsicament perquè la comprem, diguem-ne, i la produïm, i en canvi... de les energies verdes, mai entrem a discutir ni el cost de la gestió dels residus de les energies renovables, que també hi són. Ara el professor ens deia, tu muntes un camp de plaques solars, per entendre'ns, i mentre aquelles plaques solars estan produint, les emissions són relativament baixes, però produir aquelles plaques i després gestionar-les com a residus no és tot verd, per entendre'ns,
no? A veure, o sigui, no hi ha res que no generi cap mena de residu. Això és obvi. La nostra acció humana
em refereixo a que si tu... És a dir, el debat aquest l'haurem d'afrontar tots. I la meva pregunta és, si podem afrontar el debat d'una manera serena, si partim del maximalisme, l'energia verda és 100% verda i l'energia nuclear és 100% dolenta, no? Llavors, en aquest punt, és molt difícil trobar un acord, diguem-ne, o una possibilitat de com fer aquesta transició, perquè, clar, sembla impossible fer una transició entre una cosa molt dolenta i una molt bona i diuen, no, però han de conviure. La gent no ho entén, i és normal que no ho entenguin. No?
Segurament s'ha fet molta demagogia també amb aquests temes i també s'ha mogut molt a cop de, doncs, això, de quan parlem de l'energia nuclear. Doncs quan veiem Txernòbil, quan veiem Fukushima, quan veiem aquestes situacions en què hi ha hagut realment problemes, o quan sentim les notícies, hi ha hagut no sé què, s'ha trobat un residu i tothom, oh, Déu meu, però què és el que tenim?
O fixa't en un element, I jo, ahir al vespre ja estava pensant, i avui en l'entrevista amb el professor Batet ha sortit, i ens està passant ara a la tertúlia. Aquesta etiqueta de verda, que ahir expliquem que Europa l'ha donada el nuclear i l'ha donada el gas... I estem molt preocupats tots per la contaminació. De les dues,
absolutament.
La que més contamina és el gas.
Sí,
però tots, aquí i a tot arreu, estem parlant de la nuclear.
Bueno, ha sortit... O sigui, jo en raït... O sigui, no? perquè has començat plantejant-ho amb el tema de la nuclear,
evidentment,
no?
Sí, per una qüestió humana, eh? Crec que cap dels quatre som tècnics, no?
Correcte.
D'acord. Us plantejo aquest debat que hem fet amb l'energia... fet a partir del gas, som capaços de tenir-lo aquest debat o no? Bueno, és a dir, perquè si coneixem poc de la nuclear, què coneixem del gas? Ciutadans, eh? Què en sabem?
No sabem, per exemple, que ve d'Argel i del Marroc, no? Bàsicament, el 75% del consum, diguem, del gas de tot el país, de tot l'Estat, prové del Marroc i d'Argèlia. I un percentatge important dels gasoductors russos, precisament, de Rússia, travessant
Això t'anava a dir, que el de la península Ibèrica sí que arriba d'Argèlia i del Marroc, però el d'Europa arriba bàsicament de Rússia, la qual cosa està provocant aquest conflicte que hi ha, arran d'Ucraïna i el pes que té...
Alguna cosa.
La força que té Rússia damunt de les decisions d'Alemanya. Però el que sí que sabem, i crec que aquí ho tenim claríssims, és que el gas provoca residus fòssils, és a dir, és el que està provocant l'escalfament de la Terra. Per tant, no entenc si el canvi climàtic el provoquen els residus fòssils i el gas el provoca, doncs es fa encara més difícil d'entendre. El que passa que el gas, el que sí que es pot... el que sí que fa que no tinguem aquest debat tan intens com el de l'energia nuclear és que no fa aquesta por, aquestes situacions d'incertesa que provoca la nuclear. Ja la tenim tan, incorporat a la nostra vida quotidiana... Però sí,
perquè m'entenguis, fins que van tancar el gasoducte, fins que Argèlia va prendre la decisió que va prendre amb el gasoducte i vam haver de començar a portar gas amb vaixell, etc. Crec que en aquest país parlar del gas només vam parlar quan Castor.
Mm-hmm. Sí. No, a veure, que les centrals de gas són contaminants és evident. Que són més contaminants del punt de vista del canvi climàtic que les nuclears també és evident. Que són menys contaminants, ho dic perquè en aquest joc de dir no, però és que ell també contamina, no? Que jo crec que és sovint l'excusa que s'agafa per intentar justificar l'energia que tu estàs fomentant.
No, jo ho plantejava, Sergi, només per la dificultat, diguem-ne, que tindrem com a societat per afrontar aquest debat, diguem-ne, amb prou elements de garantia.
Per això és important no ser simplista, i per això jo he començat dient, escolta'm, això no serà d'avui per demà. O sigui, necessitem una transició en la qual, inevitablement, com en tota transició, conviuran diferents fonts d'energia. El que hem de tenir clar és quines d'aquestes fonts d'energia hem d'anar a extingir i quines d'aquestes fonts d'energia hem d'anar a generalitzar. I aquí sí que em sembla que la línia divisòria és la que ara, jo crec que la Unió Europea genera confusió i s'equivoca, que és voler traslladar nuclear i, a més, gas a la línia de les que no hem d'extingir quan hauria de ser així. I aquí hem de ser conscients d'una altra cosa. Això no és fàcil, però mira, d'aquí dos dies, no sé si és avui precisament, li donen l'honoris causa a Mariana Mazzucato, que en el seu últim llibre, no, una de les reflexions que fa precisament és situar l'exemple de l'arribada de l'ésser humà a la Lluna com un paradigma de la capacitat de l'ésser humà quan es concentra davant de reptes, no, el que ell anomena missions, sense cap mena de certesa de la seva viabilitat, però estan convençudes que això és necessari. Segurament, l'arribada de l'ésser humà a la Lluna no era el més urgent, s'entén només en un context de guerra freda. Fer front al canvi climàtic sí que ho és. Llavors, possible és, factible és, difícil i complicat per suposat, però a mi el que em preocupa d'això és que crec que aquesta missió central, sense ser naïf, sense ser en absolut ingenu, però tenim molt clar quin és el model de futur, és el que trobo a faltar, sincerament, i això és el que és per mi més preocupant.
Tot aquest debat a partir d'aquesta decisió de la Comissió Europea de penjar aquesta etiqueta de verda tant al gas natural com a l'energia nuclear, és veritat que serà d'una manera transitòria. De fet, el gas natural podrà tenir aquesta etiqueta fins al 2030. En el cas de la nuclear, això serà així fins l'any 2045. Hem explicat aquest matí que hi ha diversos països, entre els quals hi ha Espanya, però també hi ha Àustria, o també hi ha Luxemburg, per exemple, o Dinamarca, que ja han dit que no hi estan a favor, i també són diverses les entitats ecologistes arreu d'Europa que s'estan posant les mans al cap amb aquesta decisió. Una d'elles és Greenpeace a Espanya. La Meritxell Benassà n'és la responsable de taxonomia. Senyora Benassà, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Com esteu?
Molt bé. Debatent o intentant debatre amb alguns elements sobre aquesta qüestió, sobre aquesta decisió i el que pot implicar. Vosaltres esteu entre els que us heu posat les mans al cap amb que finalment la Comissió Europea hagi decidit penjar aquestes etiquetes de verdes, a l'energia nuclear i al gas natural.
El gas fòssil, perquè com el seu nom indica, és un combustible fòssil. El que nosaltres estem veient és que la Comissió Europea està socavant, doncs, la credibilitat de la taxonomia i, en definitiva, del Pacto Verde, no?, que es diu, i tot per raons polítiques, perquè darrere, doncs, ha vingut un gran lobby polític per part de grans empreses i, sobretot, per països, com, per exemple, doncs, França, que, evidentment, França és un país pronuclear, o Alemanya, que doncs, està tancant totes les seves centrals nuclears, però ha apostat pel gas, no? Llavors, doncs, ha vingut, doncs, si tu m'ajudes amb l'energia nuclear, jo t'ajudo amb el gas, i aquest ha sigut el problema, no? Ara, els següents passos seran, doncs, sobretot, doncs, treballar amb el Parlament Europeu perquè voti en contra d'aquesta iniciativa. Perquè això realment el que ha fet la Comissió Europea doncs és igualar les energies renovables, o sigui, igualar l'energia nuclear i el gas, les ha posat al mateix nivell que les energies renovables. Clar. I això, evidentment, doncs, el que ha convertit a la taxonomia és amb el greenwashing, no?, amb un rentat verd.
Aquí volia arribar, diguem-ne. Hi ha aquesta paraulota, i quan dic aquesta paraulota no em refereixo que sigui un insult, sinó que pot haver-hi moltes persones, diguem-ne, que no estan acostumats a parlar amb anglicismes i que des de fa uns dies estem començant a parlar d'aquest greenwashing, diguem-ne. Jo aquest matí he intentat dir-ne com un rentat de cara, no?, com un rentat d'imatge una mica.
Rentat verd, no?, perquè ara tot se li posa el color verd i sembla com se li posi el color verd, llavors tot és sostenible i tot és meravellós. I no és veritat, no? A més, a la gent no li agrada que li enganyin. Si tu tens uns dinerets que vols invertir, perquè tens doncs una manera sostenible, perquè vols invertir en energies verdes, en energies renovables, i després descobreixes doncs, que darrere d'aquestes inversions que tu volies que fossin renovables i sostenibles, doncs veus que hi ha inversions nuclears o que s'ha invertit en combustibles fòssils perquè estan ocultes darrere de la lletra petita, s'indignaran i amb raó, no? I això és el que pot passar si finalment això entra dintre la taxonomia de la Unió Europea, no?
Clar, bàsicament el que estem parlant, diguem-ne, és que el fet de penjar aquesta etiqueta el que permet és que les grans companyies, i aquí segurament hem de pensar les grans companyies, per exemple, en el cas espanyol, elèctriques, que són al final les que controlen també l'energia nuclear, gràcies a aquesta etiqueta, aquestes grans companyies, el que podran fer és tenir accés als fons europeus, però també i sobretot als fons d'inversió privats, no? Perquè al final també les inversions de tot el món i també les bancàries, tampoc ara vull atabalar gaire a l'audiència, però es mouen per aquests criteris famosos de sostenibilitat dels ESG, on si no ets sostenible no te'l donen, i si no te'l donen automàticament no entres en la roda del finançament, però ja no públic, sinó privat, no? És a dir, al final aquesta indústria, sense aquesta etiqueta, pràcticament no tindria possibilitat de tenir inversió.
Estem parlant d'inversions privades. Aquest és el problema. O sigui, ningú et diu que no puguis invertir en nuclear o en gas fòssil o en... No. El que estem dient és que no entrin dintre la taxonomia. O sigui, el problema és que si entren dintre la taxonomia seran sostenibles, encara que, com vosaltres heu dit, serà un període de transició. Però durant aquest període de transició, l'energia nuclear i el gas seran sostenibles. Llavors, les inversions privades podran, de forma sostenible, invertir en aquestes energies.
Sí, sí.
Llavors, evidentment, si jo tinc, o tu tens uns estalvis i vols que realment el teu banc inverteixi en energies sostenibles, doncs, com seran verdes, doncs podran invertir en nuclear i en gas fòssil. I tu sense saber-ho. Aquest és el problema.
Clar. Creieu que, abans explicàveu que ara, evidentment, començareu a treballar amb el Parlament Europeu, és veritat que la força del Parlament Europeu moltes vegades quan ha topat contra la Comissió Europea ja s'ha vist, diguem-ne, que queda on queda. És difícil que aquesta mesura tiri enrere.
A veure, l'esperança, no?, és l'últim que es perd, no? Nosaltres ara treballarem a nivell europeu, doncs, amb el Parlament, i ara el Parlament tindrà 4 mesos, i potser que pugui ser fins a 6 mesos, i això sí que és veritat que o és en bloc, és a dir, que ho podrà, no podrà dir, bueno, això sí i això no, o serà tot que sí o serà tot que no. Llavors nosaltres el que intentarem a partir d'ara, doncs, treballar amb els parlaments europeus perquè recapacitin i vegin que això, doncs, no és sostenible, o sigui, no s'aguanta per enlloc.
També que en el cas de països com Espanya, que ara estan dient que no estan a favor d'atorgar aquesta etiqueta a la llarga, això el que acabi fent és perpetuant el sistema, per exemple, de l'energia nuclear, que aquí sí que en tenim algunes plantes, i que en principi el futur que ens deien era anem a despendre'ns d'aquestes centrals nuclears, que ara hi hagi un canvi en aquest sentit?
Clar, és que, a veure, Espanya, per sort, és un dels països que està en contra de que entri tant el gas fòssil com l'energia nuclear. O sigui que, per sort, sabem que el comissari europeu, espanyol, ha votat en contra d'aquesta iniciativa de... Però realment l'energia nuclear sabem tots que no és verda ni sostenible, que no és una que no entra dintre d'una transició ecològica i que està en contra de tot el que evidencia els científics, no? Perquè no respecta el principi aquest de no causar un dany ambiental significatiu. I per què? Bueno, perquè en causar els fluxos de capital cap a una economia, tenim que enviar un missatge de que tenim que anar cap a una economia descarbonitzada, sostenible i que està dintre del Pacte Verd Europeu, no?
La Meritxell Benassà és la responsable de taxonomia de Greenpeace a Espanya. Avui li havíem demanat també, evidentment, la seva participació al programa. Veurem com evoluciona aquesta situació al Parlament Europeu a partir d'ara i en seguirem parlant. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
Ja. Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. D'aquí a 11 minuts arribarem al punt de les 10 del matí. Fem una pausa per la publicitat i seguim en temps de tertúlia al matí, Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra, el programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.
A Catalunya volem fer una economia intel·ligent, digital i emprenedora, que permeti reduir el període mitjà de pagament a proveïdors i situar-lo dins el termini de 30 dies. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. A l'hivern, pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Més novetats, més continguts, més Ràdio Estel. Amb la nova app Ràdio Estel oficial, descarrega't els àudios que vulguis per escoltar quan vulguis. Descobreix els nostres podcasts, gaudeix dels programes i les seccions a la carta o escolta'ns en directe. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Descarrega-te-la.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Aquí a 9 minuts arribarem al punt de les 10 del matí. El Congrés dels Diputats ja està en marxa, la votació de la reforma laboral. Era un dels punts importants d'aquesta legislatura pel govern espanyol. Ha costat discussions internes entre Podem i socialistes. Finalment es va arribar a un acord. I avui la votació tirarà endavant. Pedro Sánchez aconseguirà, per tant, aquesta victòria. Però, per primera vegada des que va començar la legislatura, el bloc, vaja, que va fer possible la seva investidura, s'haurà trencat d'una manera completa, perquè ni Bildu, ni el PNB, ni Esquerra Republicana acabaran donant suport a la reforma laboral, que en canvi tirarà endavant amb el suport d'altres partits de la dreta, com és el cas de Ciutadans, com és el cas del PDeCAT, o com és el cas d'UPN, que vindria a ser com el Partit Popular, diguem-ne, però a Navarra, no?, que han funcionat sempre associats, que finalment avui votaran que sí. La reforma laboral, per tant, tirarà endavant. Ja hi ha una mica de revolta, fins i tot, dintre de l'UPN mateix, perquè la direcció del partit obliga els seus diputats a votar això, i els seus diputats ja estan sortint avui als mitjans de comunicació dient que votaran, però que ells no ho farien mai i que ho consideren un error, i que ho consideren un error greu. De fet, a veure, deixeu-me mirar que us ho diré. És un error terrible, ha dit el diputat Carlos García Danero, i el Sergio Sayas ha dit que li costarà molt defensar aquest sí, i que aquest sí ha estat imposat per la direcció. En tot cas, serà una fotografia en la qual, en el que ens ocupa en el cas català, no hi serà Esquerra Republicana, no hi serà tampoc Junts, però vaja, evidentment el més noticiable és que Esquerra no hi serà. Això sí, Pedro Sánchez tornarà a guanyar, Marta.
Sí, i a més, sí, Pedro Sánchez tornarà a guanyar. El que passa que no amb els seus socis habituals. Aquí hi ha hagut com una mena de joc de mans, que de fet ja ens té bastant acostumats Pedro Sánchez, és així. Amb els seus posem-nos, per exemple, en el cas d'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana, que té un gran acord amb Pedro Sánchez, en el qual es basa el suport que li està donant amb totes i cadascuna de les, dels problemes que ha tingut el Congrés, que és a la taula de diàleg, i la taula de diàleg brilla per la seva absència. Per tant, sí que és veritat que per Pedro Sánchez és un tema molt important, però resulta que no ha complert el compromís que tenia amb Esquerra, i per tant em sembla absolutament comprensible l'actitud dels republicans, i han concentrat la pressió, tant els comuns com el PSOE, ha concentrat de manera absoluta la pressió en Esquerra Republicana perquè recolzés aquesta reforma, però no, ells, en canvi, no se senten així d'obligats a complir els seus compromisos. En qualsevol cas, des del primer moment s'havia dit que seria una derogació de la reforma laboral que va fer el PP, i al final és una reforma pactada amb la patronal, la qual cosa ja indica que, home, que té els seus límits, que no s'ha tocat l'acomiadament, que se suposava que era un dels grans elements que s'havia criticat en la reforma del PP, i per tant sembla que el PSOE ha hagut de passar un tràmit que ha tingut una forta pressió des d'Europa per fer-ho d'una manera consensuada, ficant-hi la patronal a dintre, i al final el resultat, els grups que li fan costat, és a dir, Ciutadans, és a dir, UPN, demostra doncs l'abast que ha tingut aquesta suposada derogació transformada en reforma.
A veure, Agustín, i després el Sergi.
No, coincideixo amb la Marta. Ens van vendre que seria una derogació, que tot es canviaria de dalt a baix, i al final és una...
Però vols dir? Tens aquesta sensació? Pensa que, bueno, no sé, no fa tantes setmanes ens discutíem de si li podíem dir derogació o no. Semblava, era com la paraula maleïda. Vam estar 10 dies que era el joc de la paraula maleïda, si es podia dir derogació o no es podia dir derogació.
Jo ahir vaig estar mirant, i en un primer moment l'única que es resistia a parlar de derogació era la Calviño, la qual cosa és bastant indicatiu d'on estava el debat. El mateix Pedro Sánchez parlava de derogació.
Bueno, parlava de derogació en campanya electoral quan encara no era president.
Sí, clar, quan se suposava que estava fent el seu contracte amb els electors, és que en un moment...
Que d'aquí venia la discussió.
Però aquí és aquell moment en què se li ha de reclamar que compleixi els seus compromisos, no?
A veure, però que té tallat, però és que m'ha sorprès perquè realment aquesta... Vull dir que a vegades ens sorprèn, diguem-ne, i la gent que ens escolta dirà, però ara hem de discutir això? Si em veu tenint una setmana discutint cada dia si era una derogació o no era una derogació, no?
No, jo anava una mica més al fons, més enllà dels acords puntuals i de les votacions, que tot això forma part, diguem, del gran teatre que munten els, diguem, els polítics en general, no? Perquè al cap i a la fi, si surts al carrer i preguntes, escolta, i aquesta reforma que avui es vota, no?, que és tan important, aquests equilibris, etcètera, etcètera, quins són els elements fonamentals? La gent no ho sap. Perquè hem estat discutint del qui, però no del què, no? I per exemple, aquesta reforma laboral, doncs una de les coses que sí que toca és tots els aspectes relacionats amb la temporalitat. Espanya és campiona d'Europa. No és campiona d'Europa de res, però d'això sí, de la temporalitat dels treballadors. Som el primer país de la Unió Europea amb contractes temporals. Bueno, això es modifica. Es modifica la part, diguem, dels convenis que abans eren de caràcter, diguem, individual, i ara són del sector, i per tant, home, dona més garanties als treballadors. És a dir, sí que es retoquen coses, però no s'ha debatut sobre això. Estem debatent sobre si el PSOE té que parlar amb Ciutadans per poder treure-ho endavant, però resulta que aleshores traeix els acords amb Esquerra, que també hi ha, òbviament, un rerefons polític.
No n'hem debatut perquè tampoc ens han donat marge, diguem. És a dir, no? Vull dir, ens han dit l'acord és aquest. I llavors, si el voleu discutir, discuteu-li, però no hi haurà acord, diguem.
No ha interessat parlar d'això, perquè els partits polítics, en general, el que han fet és estar debatent dels seus problemes, no dels problemes del
sistema. Però és que el PSOE també els ha dit, aquí teniu la reforma laboral i voteu això, eh?
Sí, sí, això podem discutir.
No perdem la pel·lícula.
Jo parlava de nosaltres, Marta, però és veritat que els polítics han fet aquesta...
No, en el Congrés s'ha posat allà un
paper, no?
La reforma s'ha dit, aquí, vota això.
No, a veure, o sigui, tornem als orígens. Això sorgeix com sorgeix sempre, perquè a més està contemplat, diguem, el seu paper està contemplat fins i tot en la mateixa Constitució, del diàleg social. La Constitució mateixa ja reconeix el paper protagonista que tenen patronal i sindicats a l'hora d'acordar la política laboral, entre d'altres, del nostre país. Per tant, ho dic per anar als orígens.
Totalment lícit, vols dir.
No només és lícit, és que, diguem-ne, se'ls atorga aquest paper, i per tant és el seu protagonisme, és el seu paper essencial, no?, específic. Per tant, no és el PSOE Unidas Podemos qui planteja una reforma intocable, ni molt menys, sinó que això sorgeix d'un pacte social que, de fet, lamentem que no es doni, per exemple, quan en altres ocasions el Partit Popular ha fet reformes, com precisament la que quedaria, si no s'aprovés aquesta, la del Partit Popular de fa uns 10 anys, que va fer sense el suport dels sindicats, oi? I això ens sembla malament. Per tant, diguem-ne, quan precisament s'aconsegueix arribar a un acord entre els agents socials, això és una cosa que hauríem de valorar, i especialment els partits d'esquerres, penso jo, haurien de ser especialment curosos a l'hora de protegir el paper dels sindicats en aquesta negociació i en posar en valor les conquestes que s'han produït. Conquestes bastant evidents, no? Ara l'Agustí en citava algunes, en podríem citar més, que és un avenç en drets, em sembla evidentíssim. Jo crec que també el fet de que els sindicats majoritaris hi hagin donat recolzament, no?, que hi hagi